Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Les entitats defensores del Delta de l'Ebre han anunciat dues concentracions per al 28 de novembre per exigir que el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre contempli l'obertura dels desguassos de les comportes dels embassaments per augmentar el volum de sediments que arriben al Delta. Amb el lema «Sediments ja», portaran fins a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona l'acció reivindicativa on ensenyaran el tipus de sediments que volen que baixi pel riu. Més tard, a Port Fluvial de Deltebre, també s'abocaran sediments al riu. Les entitats estan preparant les al·legacions al nou Pla Hidrològic de la Conca del riu Ebre que presentaran abans del 22 de desembre, que és quan acaba el termini. D'aquesta manera, des de l'associació Sediments, Jordi i Parés ha denunciat que el Pla de la Conca de l'Ebre només inclou petites actuacions insuficients per a la mobilització de sediments.
El pla hidrològic que hem presentat no és ni de bon tros el pla que la Conca de l'Ebre necessita, i que nosaltres el que apuntem és que els sediments han d'arribar ja, no es pot esperar més i volem els sediments ja. Hi ha petites actuacions que són insuficients, tant de la Generalitat com de l'Estat. No aborden el problema en global. No van en la celeritat que la situació requereix. No es pot pensar en llarg termini, com deia la consellera, dient que a llarg termini mirarem què fem amb els sediments. Serà massa tard. El Delta, si no arriben els sediments, morirà.
També la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Matilde Font, ha assenyalat que aquest Pla Hidrològic de l'Ebre no és el que necessita el Delta i la Conca, i per això el dia 28 de novembre a Tarragona faran aquesta acció reivindicativa.
I evidentment és un pla que pensem que no és el pla que necessita la Conca de l'Ebre i en concret el Delta de l'Ebre per poder sobreviure i per poder fer front al repte del canvi climàtic i el canvi de la pujada del nivell del mar. És per això que vam pensar que abans de que acabara este pla, que és el 22 de desembre, fer una primera acció de protesta, que continuarem en altres protestes després de l'any que ve, no? I esta primera acció la farem el dia 28 de novembre, que és diumenge, i el que volem és fer una acció senzilla, una acció simplement de a les 10 del matí anirem a Tarragona davant de la subdelegació del govern espanyol. Hem d'anar allí perquè aquí a Terres de l'Ebre no n'hi ha cap delegació del govern espanyol, i anirem simplement per ensenyar-los, per si encara no saben, què és el que volem que baixi, a més d'aigua, pel riu avall fins al Delta. I el que volem que baixi, com tots sabeu, és que és aigua junt en sediments.
Matilde Font m'ha explicat que la segona acció reivindicativa per reclamar com a primer pas que comencin a soltar sediments es farà des del pantà de Riba-roja d'Ebre.
Farem una altra concentració allí al pantalà de Deltebre, al parc fluvial, perdó, al parc fluvial de Deltebre, i allí precisament serà el lloc on simbòlicament i efectivament en aquell moment abocarem els sediments, que és el que volem que arribi al Delta. O sigui que serà un dia de dues concentracions. Per un costat a les 10 a Tarragona i a les 12 aquí al Delta, per abocar els sediments com d'una manera simbòlica, dient que és això el que el Delta necessita i el que nosaltres volem que a partir de l'aprovació del pla hidrològic que està ara damunt de la taula comencen ja les proves de primer de Riba-roja, perquè és l'últim pantà que n'hi ha a la Conca i és el que està més a prop del Delta, però que això ha de ser el primer pas.
També des del GPEC, el seu membre Joaquín Esteller, una altra de les entitats defensores del Delta de l'Ebre, ha animat a la participació en les concentracions pels sediments i també ha apuntat que el Pla Hidrològic de l'Ebre només aposta per fer estudis sobre la mobilització de sediments, sense plantejar accions clares i ràpides.
Simplement animar que la gent vingui tant a la mobilització que fem, a la concentració a Tarragona, com el que farem després aquí al Delta de l'Ebre. Voldria comentar únicament que el pla hidrològic és un pla extens, el pla hidrològic de Conca, però pel que fa al Delta de l'Ebre, bàsicament dona continuïtat a l'anterior pla de protecció del Delta de l'Ebre, al qual també les entitats que estem aquí van presentar al·legacions, i on se recullen només algunes actuacions a embassaments molt menors. Hi ha estudis, se proposen estudis, se proposa investigació, la qual està bé, però no hi ha accions clares a embassaments grans, no? Que és el que realment fa falta. Llavors, possiblement, el que es troba a faltar és accions clares i ràpides.
També des de la entitat ecologista SEO Birdlife, Sofia Ribaes, ha lamentat que el Pla Hidrològic de l'Ebre no vagi a l'origen del problema en la gestió dels sediments dels pantans de la Conca de l'Ebre.
Si volem resoldre els problemes del Delta de l'Ebre, hem d'anar a l'origen del problema i no només... fent actuacions que a la llarga no serviran per res o no estaran incloses dins d'una perspectiva de canvi climàtic. Dono un exemple una mica dur, però és així. Quan tenim un tumor i ens fa mal al cap, hem d'anar al tumor, no a prendre-nos una pastilla pel mal del cap. I ara tenim un tumor que són els embassaments i el fet que els sediments estan retinguts als embassaments. Llavors, el que hem de lluitar tots juntament és per a resoldre el problema des de el seu origen.
Per tot plegat, la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Matilde Font, es lamenta de la falta de voluntat política per resoldre la mobilització de sediments al riu Ebre.
I este és el gran problema, que no hi ha voluntat política per part de la CHE, per descomptat, ni per part del govern espanyol, que en definitiva és l'estament que està per dalt de la CHE, per molt que ells diguen una mica que la CHE va per lliure perquè la deixen anar, perquè per damunt de la CHE està el Ministeri i el govern espanyol, i ells són els que no tenen una voluntat política ferma de fer baixar els sediments i més cabal fins al delta. Tècnicament, els científics ja fa anys que estan explicant que el delta és un dels llocs, una de les zones que patirà en el canvi climàtic i en la pujada del nivell del mar, però també tenen clar que té prou recursos per ell mateix per salvar-se de tot això i que simplement és qüestió de començar ja a fer baixar tots aquests sediments retinguts.
Les entitats que han preparat aquestes manifestacions són la Plataforma en Defensa de l'Ebre, GPEC, Ecologistes en Acció, SEO Birdlife, Associació Sediments, Moviment Social del Delta de l'Ebre, Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre i Picampall. D'aquesta manera, les entitats defensores del Delta de l'Ebre recriminen que el Pla Hidrològic no contempli obrir les comportes de les preses. Per aquest motiu, han convocat concentracions el dia 28 de novembre a Tarragona i Deltebre per exigir la baixada de sediments a l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha reclamat les mesures urgents per protegir el Delta de l'Ebre i que s'aprovi el pla de protecció de la franja litoral que s'havia d'executar abans del pròxim hivern. En una reunió amb la taula de consens, s'ha ofert a liderar un procés de mediació entre tots els actors implicats per tal de desencallar aquestes actuacions d'emergència. La proposta ha estat molt ben acollida pels representants del territori i s'elevarà ara a les administracions catalana i espanyola. Per la seva part, el defensor ha explicat a la taula que ni Acció Climàtica ni Territori han respost les peticions d'informació sobre el pla de gestió dels espais protegits del Delta o el calendari i execució de les partides que preveien els pressupostos de la Generalitat d'enguany. En una jornada de treball a les Terres de l'Ebre, el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, també s'ha reunit amb els defensors de les persones locals de Deltebre, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i també el Moviment de Lluita pel Delta de l'Ebre, una entitat que va néixer al mes de febrer per pressionar les administracions per aplicar el Pla Delta elaborat per la taula de consens. També s'ha reunit amb l'entitat Amebesaba, que és contrària a la nova planta de compostatge al municipi de Santa Bàrbara. Joan Alginet, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Deltebre, president del Consorci de Polítiques Ambientals de l'Ebre, el Copate i gerent del grup d'acció local Mar de l'Ebre, ha estat escollit nou president del Consorci d'Aigües de Tarragona, l'ENS, que gestiona el mini-trasbassament de l'Ebre. Acció Climàtica ha designat aquest passat dimecres els nous representants de la Generalitat a l'Assemblea General del Consorci d'Aigües de Tarragona, dos dels quals els proposen les comunitats de regants. El president del Consorci s'escull entre els membres de l'Assemblea. Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, han constatat que l'inici dels tractaments contra les larves de la mosca negra a principis d'any és clau per limitar les molèsties que causa aquest insecte a la població propera al riu Ebre. Aquesta és una de les principals conclusions de la campanya de tractaments d'aquest any 2021, durant la qual s'han efectuat 7 tractaments al riu des de mitjans del febrer fins a mitjans d'agost. Pel que fa al control de les larves de mosquita al delta, els tractaments a les zones naturals han abastat 4.115 hectàrees, una xifra inferior a la de l'any passat, però que manté la tendència a l'alça dels últims anys per factors climàtics i també relacionats amb l'activitat humana. Durant aquests dos últims anys, els tècnics del COPATE han aconseguit efectuar els tractaments contra la mosca negra durant els primers mesos de l'any. Les condicions climàtiques van impedir que aquest 2021 s'efectuessin a mitjans de gener, la data considerada més idònia, però només es va haver de posposar un mes, fins al 18 de febrer. La responsable de plagues del COPATE, Montse Macià, ha apuntat que els tractaments a principis d'any permeten debilitar molt la primera generació de larves que es manté al riu.
Un factor importantíssim i que la veritat estem prou contents per ser el segon any consecutiu que fem, que és començar aquests tractaments al febrer, que és quan les larves de mosca negra encara no estan actives, estan al riu. Hi ha una població que durant l'hivern s'ha mantingut al riu, però encara no presenten activitat. Llavors, el fet de fer un tractament a principi de que elles, la seva màxima activitat és entre a mitjan primavera a mitjan estiu, és quan presenten quan els seus efectes es fan més notables, a nivell d'adults picant a la gent. El fet de poder incidir sobre les larves al mes de febrer fa que la següent generació que sortirà d'aquestes larves hi estigui molt tocada i se dispersa menys pel territori i al final puguem tindre aquesta sensació de que durant tot l'estiu tenim una baixa densitat d'adults volant pel territori.
Tot plegat, segons el president del COPATE, Joan Alginet, s'ha traduït en els resultats palpables i evidents i ha resultat clau a l'hora de controlar la plaga, que es manifesta de forma especialment virulenta a partir de la mitja primavera i fins a mitjans d'estiu. Així, el president del COPATE, Joan Alginet, ha destacat que l'inici dels tractaments a principis d'any han permès millorar la seva efectivitat i evitar molèsties a la població.
Durant aquests dos últims anys hem aconseguit fer el tractament de la mosca a principis d'any. Enguany, per les condicions climatològiques, la van fer el 18 de febrer, però que queda demostrat una vegada més que quan els tractaments de la mosca es fan a principi d'any, per tant, tenim administrativament tot preparat per a poder fer els tractaments, els resultats són palpables i evidents. I aquesta és una sensació que ens han fet arribar la majoria de municipis riberencs, sobretot de la Ribera d'Ebre Nord, que ens han traslladat, que enguany ha estat un any extraordinari pel que fa a l'impacte de la mosca. De fet, també hi havia algunes dades que acreditaven el bon resultat que venien derivades per el número de visites mèdiques, no?, a través dels centres d'atenció primària produïts per aquest insecte. Per tant, fer els tractaments a principi d'any ha estat clau per a controlar aquesta plaga.
Però la possibilitat que els tècnics del COPATE puguin mantenir la planificació idònia d'aquestes operacions no depèn del mateix organisme. D'una banda, recorden, necessiten la coordinació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per tal de garantir el nivell de cabal adequat per als mostrejos i tractaments. Així, el director tècnic del COPATE, Raül Escosa, ha reclamat un interlocutor tècnic de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i una major implicació de l'organisme per fer front a la problemàtica de la mosca negra.
Evidentment, clar, l'H és Saragossa, l'H no és Catalunya i queda una mica lluny. Però és cert que hem avançat. Al principi no teníem ni siquiera un interlocutor, ara tenim un interlocutor. La interlocució es fa a través de la delegació del govern, almenys està aquest any passat. Nosaltres, com a part tècnica, ja voldríem tenir algú també a nivell tècnic, en el sentit de poder negociar o discutir. Som conscients que quan hi ha alertes hidrològiques, hi ha alertes hidrològiques, però moltes vegades veus que són més interessos de producció energètica o són més interessos d'ells, de reparacions, etc. Com diu Montse Macià, enguany, per sort, tot ha anat bé, perquè no ha sigut un any en el qual hi ha hagut grans avingudes. Bueno, també hem de dir que ha anat bé per a nosaltres i per a ells, però no per al riu. El riu vol d'avingudes i vol de cabals alts. Per tant, estem millor que estàvem, però jo voldria encara tenir una interlocució tècnica, no? En el sentit de que entenguessin de que ells són part i part fonamental, perquè si no hi ha els cabals adequats, tu ja pots tenir pressupostos, ja pots tenir l'helicòpter, ja pots tenir les pliques fetes, ja pots tenir tot organitzat, però si aquest element clau dels cabals, tot això se m'enorris. Llavors hem de fer-los partíceps encara més de lo que ja ho estan.
Al marge d'aquest aspecte tècnic, la garantia de disponibilitat pressupostària continua sent un punt encara pendent de la resolució definitiva. Segons ha apuntat el mateix director tècnic del COPATE, el finançament de les operacions, que juntament amb les del Mosquit, suposen un cost anual de 1,3 milions d'euros, la meitat dels quals a càrrec de la Generalitat, una quarta part de les diputacions i l'altra els municipis, encara no disposa d'un conveni que permeti automàticament garantir els recursos per a cada temporada. A les 22.000 hectàrees d'arrossars s'han controlat 1.940 hectàrees. Els tractaments, amb 3 operacions i 45 hores d'avioneta, han arribat a les 5.200 hectàrees. Són, principalment, les zones de conreu pròximes als nuclis urbans concebudes com a franges de seguretat, on es reprodueixen i proliferen les larves. Enguany, l'aplicació dels tractaments amb BTI ha hagut també d'excloure les zones dedicades al conreu ecològic de l'arròs i finalitzar abans del 15 d'agost. El director tècnic del COPATE, Raül Escosa, ha apuntat una tendència a l'alça dels tractaments contra les larves de mosquits en zones naturals del Delta de l'Ebre per factors climàtics i l'acció humana.
M'agrada fer-ho a més llarg plaç, perquè clar, 4 o 5 anys tampoc no dona tendència, no? Però sí que si mires aquesta curva d'hectàrees tractades, ho veus, no?, que s'ha pujat. Per tant, quin efecte podem donar a la subsidència? Quin efecte podem donar a certes temporals que sí que és cert que els hi ha hagut? Quin efecte podem donar a certa activitat humana? Tant per part del parc natural, de voler inundar zones, per tenir pasto, per exemple els cavalls de Buda, o la finca de Bombita que s'ha renaturalitzat i evidentment la gestió que s'hi fa, tot això es va sumant i són hectàrees que ens donen més, no? Per tant, verem, la realitat és esta, és que estos últims anys calaixos de Buda, per exemple, calaixos de Buda antigament pràcticament no es tractaven, ara, pues, bueno, només el simple fet d'haver tancat certes bocanes i que no hi hagi una recirculació d'aigua dins d'aquell calaix, pues, ha fet i hem detectat que evidentment ens toca tractar-lo i en una certa complicació perquè els mostrejos són difícils al calaix de Buda, no? En definitiva, és una resultant i bueno, per això estem, per anar-nos adaptant. I clar, hi ha hagut anys, si us fixeu, de 1.100 hectàrees i no han tingut per què ser anys dolents.
Aquest any 2021, durant la 16a campanya d'actuacions contra les larves, s'han programat i executat un total de 7 tractaments, l'últim dels quals es va fer el passat 18 d'agost. S'han aplicat amb helicòpter un total de 14.700 litres de l'herbicida biològic BTI als 7 punts establerts al llarg del tram final del riu Ebre. A aquest volum s'ha d'afegir els 280 litres d'un punt addicional de tractament manual a Flix.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Servei de Vigilància dels Camps Agrícoles a l'Aldea ha iniciat la tercera campanya d'hivern. Aquest servei està actiu des de l'any 2019 i la seva funció preventiva i dissuasiva s'ha fet notar. La Guàrdia Municipal no ha registrat cap denúncia per fur o robatori aquest any, però ha pogut enxampar alguns lladres infraganti i decomissar el fruit. Els pagesos agraeixen les vigilàncies dels guardes rurals que els eviten haver-hi de rondar ells mateixos durant les nits. Els dos guardes rurals que fan aquest servei es coordinen amb els agents de la Guàrdia Municipal de l'Aldea als que alerten quan detecten activitats sospitoses. Tots formen part d'un grup de WhatsApp on també hi ha tots els pagesos del municipi i els agents rurals. Aviat també rebran el suport d'agents del Seprona de la Guàrdia Civil. Els guardes rurals complementen la tasca de vigilància de la Guàrdia Municipal en qui es reparteixen les zones de patrullatge perquè les zones agrícoles són molt extenses i disperses. Els seus vehicles són menys visibles que els dels agents i faciliten xampar sobre el terreny a les persones que fan furs. El guarda rural de l'Aldea, José Manuel Domínguez, relata d'aquesta manera quina és la seva tasca concreta de vigilància als camps.
Normalment és anar voltant pels camps de carxofes, i com ara que és la campanya de carxofes, fem altres campanyes, la garrofa, a l'estiu fem el meló també, i a veure, el fet és pues, anar voltant i observar, veure algun vehicle sospitós. Ens han trobat casos en gent ja acollint i llavors pues, la missió pues, llavors es dona part en seguida al cap dels urbanos, al cos dels urbanos, i venen i llavors pues, se decomissa el que tinguen agafat.
Per la seva part, el cap de la policia local de l'aldea, Javi Saragossa, explica per què és important aquest servei de vigilància als camps de conreu.
La tasca que fem més que res és preventiva, no? De fer patrullatge per les zones de on està el cultiu, de manera de fer-nos visibles per la zona per intentar evitar aquestes tentacions de poder fer el robatori o el furt. I hi ha unes hores que estan els guardes rurals, que també fan un servei, diguéssim, ells fan més d'amagat que nosaltres, diguéssim, intentant localitzar les persones que puguen fer els furts i automàticament comunicar-se amb nosaltres per intentar identificar-les les persones, o si poden agafar dades del vehicle, alguna foto o alguna cosa, i mitjançant un grup que tenim de WhatsApp posem la informació tant per mitjà ells que molt envien, o també els pagès que pugui veure algun moviment d'algun vehicle que no és veí, que saben que no és de per la zona. Llavors nosaltres intentem anar in situ i intentar identificar-los i mirar el motiu pel qual estan allí.
D'aquesta manera, aquest servei de vigilància als camps agrícoles a l'aldea, que funciona des de la campanya de l'any 2019, estan donant fruits, tal com ho explica el regidor de Seguretat de l'aldea, Pep Cavaller, destacant que els robatoris han disminuït molt, sobretot amb la garrofa.
Enguany ho han notat en el tema de la garrofa, perquè enguany en la garrofa sabíem els punts per a on se manejava més la gent que anava a fer els furts. Han fet controls a vies, camins estratègics que passen els vehicles, i la veritat és que ho han notat. L'any passat van hi haver 4 o 5 decomissacions de furts de garrofes, se van decomissar quasi 2 tones de garrofes robades, i enguany sembla que ha funcionat molt.
I amb la carxofa igual?
I amb la carxofa igual, la carxofa igual. La carxofa, per ara la gent s'aguanta, ara és quan ve la carxofa primerenca, que està molt valorada, i per ara no hem tingut cap fur. Sí que han fet identificacions de vehicles, perquè a l'estar tot dins del grup de WhatsApp, el vehicle sospitós o alguna acció sospitosa a través de mòbil, xar, i el grup de WhatsApp mos passem fotos, i la veritat és que l'única cosa que es va estar enguany, l'únic fur que han trobat ha sigut una vegada que va ser un fur de calçots. Se van agafar i bueno, es va fer les pertinents gestions.
Per la seva part, els pagesos, com per exemple Dani Domínguez, pagès de l'aldea, reconeix que el servei de vigilància als camps dona més tranquil·litat als agricultors.
Ens dona una tranquil·litat, ¿vale?, que no teníem antes, ¿vale?, que no teníem antes, perquè pues, antes ens tocava patrullar nosaltres per les nits, ens tocava després de sopar pues, sortir a pegar una ronda per... Més que res per poder estar tranquils, que no ho estàvem, però ara pues, a veure, estem més tranquils perquè ens ajuden bastant.
Domínguez ha explicat que tenen un problema molt greu amb els preus i amb els robatoris, sobretot quan el fruit s'encareix.
I tenim pues, a veure, unes problemàtiques molt greus, ¿vale?, pel tema de preus, però a banda ens pues, està complicant pel tema dels robos, que ara que van cares, pues, tenim el problema aquest que, claro, si no es posa remei, ¿vale?, pues mos està complicant bastant el tema de ser rentable l'explotació. Gràcies pues, a la policia local, l'Ajuntament, vale, que entre tots pues, a veiem si podem arreglar-ho, perquè el senyor és una mica greu.
Aquest servei de vigilància als camps és un dels compromisos electorals de l'equip de govern per tal de reforçar la seguretat dels pagesos. De fet, el guarda rural de l'aldea, José Manuel Domínguez, ha explicat que la tasca de vigilància pot donar feina durant tot l'any amb les diferents collites que s'hi fan.
Aquí al municipi, l'aldea és un municipi d'horta. Hi ha pocs municipis de per aquí que tinguen el que té l'aldea d'horta. Aquí hi hauria feina, crec jo, tot l'any pràcticament, perquè ara estem a la carxofa. d'aquí el mes que ve començarà la coliflor, després l'enciam, és un continu, o sigui, després tenen dos o tres mesos la garrofa, que també se paga bastant cara i també hi ha molts de robos. A l'estiu tens el meló, pràcticament aquí a l'aldea n'hi hauria feina tot l'any.
D'aquesta manera, la vigilància dels guardes rurals, els cultius de l'aldea, estan frenant els furs. Aquest servei se centra ara a vetllar pels camps de carxofa un cop acabada la campanya de la garrofa. Aquest divendres 19 de novembre arrencarà la 15a edició del Cucafera Folk, la mostra de folklore popular de Tortosa. Ho farà amb un programa que s'estendrà durant aquest cap de setmana i el següent i que s'unirà el 27 de novembre a la trobada que l'agrupació de bestiar festiu i popular de Catalunya durà a terme a la ciutat amb el lliurament dels Premis Best. Durant aquests dies s'han previst diverses cercaviles amb els elements de la imagineria festiva, així com també cantades de jotes en record dels cantadors referents de les generacions passades, que també recordaran el cantador Juanito Aragonés, mort recentment. De la mateixa manera, aquest divendres, dia 19 al vespre, tindrà lloc la presentació d'una rèplica d'un dels nans més llargament documentats del seguici de la ciutat. Serà en el marc d'una exposició retrospectiva que permetrà recordar les 15 edicions de la mostra Cucafera Folk, impulsada per la colla jove de Dolçainers de Tortosa i en la qual participen diferents colles de cultura popular de la ciutat. D'altra banda, aquest dissabte, dia 20, també es durà a terme la Fira Festa Folk, que servirà per mostrar l'activitat de les diferents agrupacions de cultura popular de la ciutat amb un seguit de parades que s'ubicaran als carrers Croera, Doctor Ferran i Plaça de la Cinta, al nucli antic. Després del pregó, a càrrec de la colla de Diables Lucifer, el dissabte al migdia tindrà lloc una cercavila amb tots els elements del seguici, gegants, gegantons, nans, cugaferes i cavallets. Sortirà des de la plaça de l'Ajuntament i arribarà a la plaça de la Catedral. Dissabte a la tarda serà el torn de les bèsties de foc, que es plantaran a les 5 de la tarda en la mateixa plaça i que posteriorment quedaran exposades al llarg de tota la setmana al pati museu perquè tothom, qui ho vulgui, les vagi a veure abans de que el següent cap de setmana tornin a prendre protagonisme coincidint amb els actes de l'Agrupació de Bestiari de Catalunya. El jurat del Premi Solidaritat, convocat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, ha acordat declarar deserta la convocatòria d'enguany en què només s'havia presentat una candidatura i no complia les bases del concurs. Els membres del jurat, que s'han reunit aquesta setmana, han acordat destinar els 1.500 euros del Premi Solidaritat a la 30a edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada a la salut mental. D'altra banda, un total de 90 fotografies opten al Premi de Fotografia a Instagram convocat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i centrat en imatges del tram del Baix Ebre del Camí Natural Via Verda de la Vall de Safan. Durant els pròxims dies, el Consell Comarcal contactarà amb els autors de les imatges seleccionades i els guanyadors es faran públics en un acte que tindrà lloc el pròxim mes de desembre. Hi haurà un primer premi de 200 euros, un segon de 125 euros i un tercer de 50 euros. Aquest premi compta amb el suport de l'empresa Acciona.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara l'informatiu d'Antena Caro és moment de conèixer quina és la previsió del temps al nostre territori per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera.
Molt bon dia, doncs la situació meteorològica que es manté tranquil·la bona part del territori, amb el sol com el gran protagonista, a excepció d'alguns punts del nord de la Catalunya central o alguna vall del Prepirineu on encara es mantenen alguns núvols baixos o bancs de boira. De fet, en aquest sector és on la temperatura quedarà més baixa si ho comparem amb la resta del territori, ja que en conjunt la majoria de temperatura màxima es mourà entre els 14 i els 19 graus, en els casos més elevats que es donarien en alguns punts de la costa, sobretot de l'extrem sud de la Costa Daurada. La situació també es mantindrà molt tranquil·la de cara a aquest divendres, amb domini del sol. En tot cas, poden aparèixer alguns intervals de núvols baixos cap a punts de l'extrem sud del territori, però sense més conseqüència, i de nou parlarem de primeres hores amb vent fred a bona part del territori, sobretot a l'interior, on encara repartiran algunes glaçades a primeres hores del matí, i amb vent agradable al centre de la jornada, de nou amb la majoria de valors màxims entre els 14 i els 19 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.